Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts al programa número 18 del nostre espai dedicat al mar i a la seva gent. Moltes gràcies per ser-hi novament entre nosaltres. Una abraçada també molt forta de tot l'equip que fa possible aquest espai. El Joan Argentó, el Rafael Martí, el Manel de Ramon i l'Aurora Requena. I un servidor, Francesc Callau, encantat de tornar-me a retrobar amb tots vostès. Avui ens quedarem a la programa parlant amb Jordi Senties, president de l'Associació d'Indústries i Serveis Nàutics de Catalunya, que proposen la realització d'un saló internacional del mercat d'ocasió de la nàutica d'esbarjo. Està en gestió i està en busca de complicitats per tal de fer possible aquest saló internacional de cara a l'any que ve. En l'àmbit de la gastronomia prepararem, el Joan Argentó i el Rafael Martins prepararan un congre rostit. I en l'argot mariner sabrem què és el que vol dir enferir un ham. En l'apartat més musical, avui el Joan Manuel Serrat ens interpretarà un tema de la Maria del Mar Bonet, No trobaràs la mar. En el Norai marxarem cap a la Vella de Mar, on aquesta setmana se signava el contracte programa entre la Confraria de Pescadors de la Vella de Mar, Ports de la Generalitat de Catalunya i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat. És el primer dels contractes programa signats i que signaran al final totes les confraries de pescadors catalanes. L'Aurora Requena Plankton ens parlarà de la tortuga babau, una tortuga molt mediterrània. I el Manel de Ramon marxa cap al Museu Marítim de Barcelona perquè aquest equipament ha recuperat, ja restaurat, el seu exemplar de Ictinau, el submarí de Narcís Monturiol. Parlarem amb Roger Marcet, el director del Museu Marítim de Barcelona. És, per tant, el contingut del nostre programa d'avui que encetem de seguida.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
L'Associació d'Indústries i Serveis Nàutics vol crear un saló internacional del vaixell d'ocasió a Barcelona de cara a l'any que ve. De moment ha traslladat aquesta idea a Fira de Barcelona i té present que podria ser perfectament compatible amb el Saló Nàutic Internacional. Volem parlar d'aquesta proposta, volem parlar d'aquesta idea amb el president de l'Associació d'Indústries i Comerç i Serveis Nàutics de Catalunya, el senyor Jordi Senties. Senyor Senties, benvingut a Blau Marí novament. Un plaer tornar-lo a saludar i gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vostès per trucar-me.
Comentàvem que això, que han tingut la idea, tenen una proposta que consistiria en organitzar una fira, un saló internacional de vaixells d'ocasió amb seu a Barcelona.
Bueno, aquesta és una de les idees que hem estat estudiant i creiem sincerament que aprofitant el nom de Barcelona, la força que té el nom de Barcelona internacionalment parlant avui en dia, voldríem, i era una idea, el poder realitzar un saló d'ocasió amb controls perfectes sobre les embarcacions allí exposades i que realment, pues, amb el temps, es convertís en algú de força internacional. Com tot es comença a poc i finalment es pot realitzar i aconseguir que sigui arribar a una fita important d'aconseguir una gran quantitat de barcos, no solament nacionals, sinó a ser possibles internacionals.
Vostès arriben a aquesta conclusió perquè el saló nàutic no cobreix aquesta part del mercat?
Bueno, estem convençuts, i així ho vam fer amb la reunió que vam tindre amb el senyor Gonzalo Sanz de Fira de Barcelona i el director comercial de Fira, el senyor Jordi Freixas, que bueno, van presentar-los aquesta idea. Ells, en principi, pues, era una idea que els semblava bueno, correcta, encara que ells pues, van dir que tenien previst fer algunes coses entre elles, alguna cosa semblant, se'ns va fer saber en aquesta reunió, i posteriorment nosaltres pues, vam dir que teníem intenció de fer-ho i de realitzar-ho a Fira. Fira, no sé si saben vostès, finalment va fer un escrit, el qual va fer saber que en cap moment pues, ells estaven pensant de fer aquest saló amb nosaltres, i si no, pues, continuar pensant en les seves coses. Nosaltres, per la nostra banda, continuem amb aquesta idea, amb aquesta il·lusió, i posteriorment, pues, bueno, després d'una reunió que vam tindre amb el president del Saló Nàutic, el senyor Luis Conde, en aquest cas, i amb el senyor Jordi Freixas, director del Saló Nàutic, bueno, va ser una presentació de la nova presidència, com saben que fa poc temps que estigui com a president, ens van dir que, bueno, que ells estaven estudiant moltes coses. I pocs dies després ha sortit la notícia, sembla ser, de que el Saló Nàutic vol fer una fira, o sigui, Fira vol fer un Saló Nàutic d'ocasió, aquí a Barcelona. És a dir, no acabem d'estar massa al dia, però intentem d'alguna forma poder lligar sinergies, poder anar conjunts i que nosaltres estem disposats a ajudar amb tot allò que ells necessitin i vulguin. O sigui, estem a la seva disposició.
Un saló de projecció internacional que fins i tot pareix que vostès tenen la intenció de que pugui acaparar pues, l'atenció de països com França, la Gran Bretanya o Itàlia, no?
Bueno, jo diria més bé França i Itàlia, sense lloc de dubtes, podrien ser països que mica en mica es podrien afegir si fem les coses bé i les sabem fer i realitzar, que creiem que la suma d'experiència de tots els anys que portem, tots els que estem tant a Adin com al Saló Nàutic, podríem aconseguir-ho, i sí, aquesta és una gran il·lusió, és una fita que ens hem posat i que en poc temps ens agradaria assolir. Ara és qüestió de posar-se en marxa, a treballar i realitzar-la.
Vostès manifesten que fins i tot l'autoritat portuària de Barcelona ho veuria amb bons ulls.
Bueno, nosaltres vam tindre amb el president del Port de Barcelona i el sos director, vam tindre una entrevista, els vam exposar el mateix, vam fer molts comentaris entre ells aquests, i bueno, s'hi va semblar una idea realment interessant. És que lògicament no s'ha de ser una persona molt espavilada o molt lince per donar-se compte de que això pot ser un tema realment important. Tinc que recordar que ja fa bastants anys, durant el Saló Nàutic de Barcelona també es feia un mercat d'ocasió que es va començar en el Port Vell i finalment es va fer també un any o dos en l'Olímpic. I va donar molt bons resultats. Després les coses van funcionar també i anava també a Espanya, que finalment pues, aquestes coses es van anar desapareixent.
El mercat d'ocasió està resistint millor la crisi que no pas al mercat de producte nou, senyor Senties?
Sense lloc a dubtes, Espanya sí. Per quin motiu? Estem venent molt més barcos d'ocasió que nous, s'estan venent molt més, i a més arriba un públic estranger, com per exemple des de França, Itàlia, Bèlgica, Alemanya, Inglaterra, és a dir, totes aquelles persones que estrangeres que estiueixen aquí a Espanya tenen un bon moment de compra, perquè estem amb uns preus realment molt, molt interessants.
Esperaran la decisió del Saló Nàutic, de la Fira de Barcelona, o volen tirar pel dret, doncs? És a dir, volen acabar confirmant les expectatives que tenen i la idea que creix des d'Adin?
Bueno, nosaltres aquesta idea l'hem tingut des de fa temps, la vam portar i la vam presentar abans de comentar amb ningú a Fira de Barcelona. Seria una gran il·lusió i per nostra part creiem molt important aunar esforços i anar conjuntament. Continuem amb aquesta idea, amb aquesta il·lusió de poder-ho fer. Posem tot el nostre coneixement per aconseguir arribar a sumar aquest esforç. Ens tenen al seu costat si ells volen. I fins que no ens diguin el contrari, per descomptat, nosaltres insistim sempre d'anar conjunts perquè tenim més força a l'anar junts que no cadascú pel seu costat. Està claríssim.
Fa només uns moments vostè recordava que, bueno, que havia estrenat la presidència feia ben poc, fa ben pocs mesos,
sí.
Però déu-n'hi-do l'activitat de reunions, de presentacions de l'associació i de buscar complicitats amb altres organismes i entitats, no?
Ho estem fent perquè creiem sincerament que els nostres associats, els quals depositen la confiança en nosaltres, no es mereixen més que un treball seriós, una lluita ferma e intentar aconseguir, pues, avançar en tots aquells punts que puguin ser positius per la nàutica esportiva i que per ende seran sense lloc a dubtes beneficiosos pel país. És crear treball, és crear, o sigui, puestos de treball, ho hem dit bé, és crear riquesa, és crear, pues, bueno, il·lusió i és ampliant tot allò el que puguem, l'esbarjo que tota aquella persona que està d'estiueig i amb bones vacances, sigui estranger o sigui nacional, pues tingui tot allò que necessita i tot allò que li puguem donar, que és quasi tot. Simplement tenim que tindre interès, intenció i bona voluntat.
Vostès han fet públic que s'ha produït una reunió amb el director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jordi Ciuraneta, amb l'objectiu de brindar-los tot el suport al projecte BlauCat. Com el veuen, el projecte, vostès, des d'Adin?
Bueno, nosaltres, sempre que podem, ajudem en tot allò que pugui ser beneficiós, indiscutiblement, amb la reunió del senyor Ciuraneta, que tinc que dir que va ser molt afable i molt extraordinàriament interessant, doncs vam, apoyem plenament aquest, o fem suport amb aquest projecte, i com tots repetim, jo el dia de la meva presentació, que crec que vostè hi era, vaig dir i vaig repetir per moltes vegades, inclús encara siguent repetitiu, que el que volem és diàleg, consens, aunar esforços i remar tots a la mateixa direcció. Els enfrontaments no porten a res. Jo crec que sumar és el més important.
Del que es tracta és de posar valor afegit, com han fet en altres camps, com per exemple el camp de la neu, per exemple.
Exacte.
I vendre el producte mar des de les diferents vessants de les quals es pot gaudir d'aquest element, no?
Que són moltíssimes, sense lloc a dubtes. Tots ells els estem intentant, pues, bueno, solucionar petits problemes i entrebancs que puguem trobar amb administracions o camps en els quals depenem nosaltres, no? I llavors, vull dir, estem fent tots els esforços, vull dir, des de la immersió, des de la pesca, des del gaudir de l'embarcació al sol i disfrutar-la, és a dir, totes les vertents que puguin haver, nosaltres apoyarem i estem apoyant, i tenim moltes reunions per poder, pues, bueno, fer arribar el nostre sentiment, la nostra necessitat i tot allò que nosaltres volem que es pugui anar avançant perquè aquest sigui un camp el que realment es pugui no trobar entrebancs, sinó tot el contrari. És un tema que és interessant de cara al turisme que, per sort o per desgràcia, i en aquest cas per sort, pues, depèn molt tant Catalunya com Espanya.
A la vegada també he tingut reunions amb Frederic Valls com a director de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya.
Així és, vam tenir unes reunions, vam estar reunits també amb el tema de titulacions, que sap que hi ha una variació actual important, vam estar reunits, pues, bueno, per veure si hi havia alguna cosa que es podia millorar o fer esmenes, sempre en el plan positiu, sobre aquestes titulacions. Així ho hem fet saber i a través d'ells s'arribarà directament a la Direcció General de la Marina Mercant tot allò que creiem que, a més de del que hi hem fet, que és bastant positiu, sincerament, baix el nostre punt de vista, doncs hi ha petits flecs que podríem millorar i que nosaltres aportem perquè ens els escoltin.
Senyor Senties, moltes gràcies i continuarem parlant tal com vagi avançant aquesta idea i tal com es vagi convertint en projecte aquesta idea de posar en marxa aquest Saló Internacional del Vaixell d'Ocasió a Barcelona. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè per la seva trucada.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
I quan hem de parlar de temes de mar, ho fem amb dos dels especialistes del nostre programa, Joan Argentó i Rafael Martí. benvinguts a una nova temporada de Blau Marí. Novament, moltes gràcies. Com esteu?
Bé, bé, en plena forma.
Aguantant, aguantant.
Entrem de ple en l'enciclopèdia de l'argot mariner. Avui, què ens explicareu? Quina frase, quina paraula, quina acció de mar?
Avui pues, explicarem enferir un ham.
Enferir un ham.
Sí.
I què vol dir enferir un ham?
Pues és amarrar l'ham en lo pèl de gat, que diem, en lo nylon. I no és qüestió de fer nusos, és enferir-lo, fer-li...
Que quedi bé.
La paraula de dir enferir-lo.
És a dir, és a dir fer una mena de nus...
Un nus especial. Sí. Un nus especial.
És un nus concret.
I a més ha de ser un nus que s'ha de fer molt bé perquè l'ham no s'escapi, no?
No. Si no trenca és impossible anar-se en este nus. Sí.
Perquè, per altra banda, recordar que quan parlem del pèl, de l'ham, del nylon, doncs pues clar, és un fil que normalment sol relliscar, no? Per tant, s'ha de fer un nus molt concret
diem,
i molt adequat.
Per això diem enferir, perquè és la classe de nus que es fa no és nus, és impossible que se'n vaiga.
Molt, i llavors és quan ja queda l'ham totalment lligat al fil.
I que quedi recte, preparat pues, per enganxar.
A la pesca.
Que quedi recte.
El nus que es fa és igual, sigui quin sigui el tipus d'ham, o no?
Bueno, en pèl hi ha dos o tres classes de nusos d'enferir, però normalment lo professional quasi bé tots fem el mateix. Més llarg, més voltes.
Hi ha pels professionals, sí. Que tots els professionals ho fan este, que és bastant dificilet, sí. I encara hi ha molts de tipus d'hams que porten argolleta i allí els ho passen una gassa i mira, tira ja l'aigua.
Quan rematxa fan mil coses.
Hi ha moltes maneres.
I això és una cosa que s'ha de...
Puguem fer-hi sí.
És una cosa que s'ha de prendre i que vol pràctica.
Normalment
no?
Tot el professional fa el mateix ús.
És ràpid,
és
quan
molt
ho saps
ràpid,
fer,
sí.
I segur.
Sí. Costa una miqueta de prendre, però vull dir, quan lo saps fer, és molt ràpid. Molt.
Pues bueno, pues avui hem après el que significa, el que vol dir aquesta acció d'enferir un ham. Tornarem la setmana que ve.
Molt bé.
El ranxo a bord.
I després de l'argot mariner arriba el ranxo a bord. Per tant, mantenim els cuiners aquí amb nosaltres. Joan, Rafel, què ens preparareu ara? Què mos ensenyareu a preparar?
Avui una menjada molt econòmica i que no es fa gaire.
I bona.
Però nosaltres que ho provem molt, sí. I a mi m'agrada molt, per això
a mi també.
Ho diem. Congres blancs, però no molt grossos. Un congre que sigui del gruix del dit pulgar. Uns congrets els farem a la planxa o a la brasa, com se tinga. I això és fabulós.
Com els hem de... Què necessitem també? Al voltant d'un quilo de congre o un fem un...
Sí,
se'n
menja
de congre.
Uns tres congres...
Quatre, no.
Uns tres congrets...
O quatre.
Tres congrets per persona.
Tres bueno, congres per persona.
Juanito és molt menjadoret. I Juanito...
Tres congres per persona.
Sí, però lo normal, tres congres per persona.
Molt bé, com els netejarem? Com
los a més, els has d'obrir. Li fas un tall al melic, travessat, cap i encabat l'obris per al cap... I li llimpies tota la tripa.
Ben netejadet,
sí,
de la tripeta.
I llimpies per aigua.
És molt fàcil de fer. Eh?
I en acabat lo passes una mica bé per aigua, perquè té una mica de grassa així damunt, però això se'n va en seguida.
Se'n va en seguida.
Ben llimpiadets en aigua, saladets.
Iau.
I si els has de fer la planxa, planxa calenta, i els poses damunt, va perill de que te s'apeguin una miqueta, això ja és la destressa del cuiner.
Però és duret.
I si els han de fer rostits?
Sí, rostidet, el foc no molt fort perquè no es cremin, que es vagin coient bé. I si és amb brases, pues lo mateix.
Un polset de sal, suposo.
Sí, sí, no, ben saladets.
I llavors oli per damunt d'oliva, no cal dir.
I una vegada trets, en seguida oli a menjar calentets.
Sí.
I això, jo he invitat a persones que no havien menjat mai i és un plat que quedes bé, de pobre.
Se li ha de, però, se li ha de tallar el cap, sí, no?
No.
No, no cal.
No. Hi ha per a gustos. Hi ha alguna gent que diu, no, el cap, que això em representa en acer, bueno, tots estos, però que no.
No és igual que l'anguila.
Que no, és igual que l'anguila.
És a dir, els podem posar de la brasa sencerets, no?
Sí, 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 sencerets.
Sencerets.
A la cua, a la millor, treballa algun... Però no, tampoc.
No, estos que tenim aquí en este terreno, que no. Són de fang, i de la mida que he dit, així no gari i grossets...
Mijanets,
vaiga,
no.
No...
No tenen espines.
No, no, no les trobaran, les espines.
Molt bé. Per tant, congres rostits o congres a la planxa... se fan de les dues maneres, sí. I després en el raiget d'oli cru
i
en això, i en això en tenim prou i a menjar. No?
Ja ho crec, mare meva, ara en tingués.
Pues, Rafael, Joan, moltes gràcies. Prepararem, hem aconsellat i aconsellem doncs, a la gent que escolta
provien,
el programa que ho provien,
que no ho faran una vegada
que repetiran,
sola.
I peix econòmic, no? També?
Sí, sí,
sí,
mare.
I que se'n pot menjar durant tot l'any de congre?
Quasi que sí.
Sí. Ara a l'hivern solen estar molt bons. A part, bueno, ara ja estan bons.
Tot l'any han estat bons.
Sí.
Tot l'any. És a dir, se'n pot menjar quasi tot l'any. És un peix doncs, molt econòmic. I que se'n troba, és a dir, que no falta al mercat. Doncs.
Bueno, no sé què ho fan al mercat, però a les llonges, per aquí la zona esta nostra, n'hi ha bastant.
Pues molt bé, fins al pròxim programa.
Adéu.
Adéu-siau.
L'acordió del Grumet.
Avui a l'acordió del Grumet us en recordem, com hem dit a la introducció, Joan Manel Serrat interpretant un tema de la Maria del Mar Bonet. No trobaràs la mar.
Si un dia vens a casa et mostraré el jardí. Un núvol que tinc al pati i la flor de gessamí. No trobaràs la mar. La mar fa temps que va fugir. Un dia se'n va anar i em va deixar aquí. Deixaré la feina per a tu, les eines damunt la taula. Tancaré bé la finestra i el vent no em robarà cap paraula. No trobaràs la mar. La mar fa temps que va fugir. Un dia se'n va anar i em va deixar aquí. Trobaràs noves flors i fruites a la taula i una cançó per a tu que fa temps que tinc guardada. No trobaràs la mar. La mar fa temps que va fugir. Un dia se'n va anar i em va deixar aquí. I més tard, quan te'n vagis, serà l'hivern cada nit. Jauré en el mateix llit amb la fredor en els llavis. No trobaràs la mar. La mar fa temps que va fugir. Un dia se'n va anar i em va deixar aquí.
El Norai.
El passat dimarts, dia 10 de desembre, es va signar a la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar el primer dels contractes programa que ha de permetre l'impuls del sector pesquer català, la modernització de la seva gestió i d'altres millores importants. L'acord el van signar el president de Ports de la Generalitat de Catalunya i secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, el director general de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Jordi Ciuraneta, i el patró major de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, Janet Llambric. Aquest contracte programa, que serà a partir d'ara signat per totes aquelles confraries que tinguin llotja de peix, permetrà la millora de l'eficiència de la llotja de peix, l'optimització de l'espai portuari i el control de la traçabilitat del peix alhora que es reforçaran els serveis d'inspecció. El finançament de l'acord signat anirà a càrrec de l'empresa pública Ports de la Generalitat de Catalunya, que destinarà 1 milió d'euros al global de les confraries de pescadors catalanes. Pel que fa a la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, mitjançant aquest contracte es determinarà la quantitat a percebre en funció dels objectius i dels indicadors establerts, tot i que es calcula que la quantitat a ingressar pot estar al voltant dels 75.000 euros. Aquest ajut equival al 50% del TAC 4, la taxa que Ports de la Generalitat ingressa sobre la facturació anual del peix que es comercialitza a través de la llotja. Els objectius es complementaran amb una aportació de la pròpia Confraria de Pescadors de 15.000 euros més. Aquest acord contempla un període de 2 anys fins al 31 de desembre de 2015. Les principals actuacions a desenvolupar, d'acord amb els programes de millora, són l'elaboració i execució de propostes de programes de millora per a la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, la creació d'una comissió de seguiment i control del compliment dels compromisos adquirits i la realització d'un programa formatiu a través de cursos i jornades tècniques amb l'objectiu de millorar i ampliar la capacitació empresarial del sector pesquer. Si parlem d'actuacions concretes, la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar pretén aplicar millores tecnològiques a la venda del peix, amb la introducció del codi de barres com a element de traçabilitat, qualitat i seguretat sanitària del peix de l'Ametlla de Mar, implementació que obligarà a millores i modificacions de les actuals instal·lacions. A més, s'ha fixat com a objectiu reduir les despeses de producció de la fàbrica de gel, l'augment de la venda de peix online i la implantació de la guia de bones pràctiques en els vaixells. A Blaumarí vam tenir l'oportunitat de seure a la mateixa taula els 3 signants del contracte programa: a Ricard Font, president de Ports de la Generalitat, a Janet Llambric, president de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, i a Jordi Ciuraneta, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat. Aquest és el resultat de la conversa. Senyor Font, quin és l'objectiu del conveni, de l'acord, d'aquest contracte programa que s'ha signat avui a l'Ametlla de Mar?
L'objectiu fonamental és la millora de la productivitat i la millora de l'eficiència i la competitivitat de la confraria de l'Ametlla. En aquest sentit, el que fa a Port de la Generalitat és facilitar un contracte programa que el que ha de permetre és, a partir de la fixació d'uns objectius, veure si són capaços en aquests propers 2 anys de millorar els resultats de la pròpia confraria.
Quan parlem de millorar l'efectivitat, de millorar l'eficiència, a què ens referim?
Doncs bàsicament a 2 elements claus, en aquest sentit, per dir-ho així plenament. Pescar més i pescar millor. Vol dir pescar amb unes condicions de més qualitat, amb una millora de la seva comercialització i amb una optimització de les despeses pròpies de la pròpia confraria, que faci que al final els números ens donin que tenim una confraria que és més competitiva en aquest punt de vista, des del punt de vista econòmic. I la manera més clara de que aquesta competitivitat es vegi plasmada en el que són uns resultats és amb pescar més i de millor qualitat.
Hem vist alguns dels punts que fan esmena a la sostenibilitat, és a dir, al fet de que les confraries puguin acabar reduint algunes de les despeses i el cost de la seva activitat.
Molt senzill. Per exemple, un dels clàssics de les confraries és el que és el cost de la producció del gel. Doncs si som capaços de reduir el propi cost d'això, doncs estarem fent les confraries més competitives.
A partir d'aquí, és un acord en el que s'ha parlat en les confraries? És una sol·licitud, una aposta del propi sector? És una imposició de l'administració perquè veuen que el tema ha d'anar per aquí? O és una manera de fer possible que les confraries tinguin una col·laboració econòmica però que acabin complint amb alguns objectius?
És trencar una vella... En aquest sentit, primer, és un element, és un acord que ve inicialment, però promogut pel propi sector. El sector demanava, doncs, en aquest sentit, doncs, poder entrar en un procés de col·laboració entre l'administració i les pròpies cofreries. A la clàssica seria allò de donar subvencions, diguéssim, amb una manera més moderna o més innovadora de fer les coses, és en el sentit de fixar-nos en objectius comuns per part de l'administració i per part de les cofreries per assolir millora de la seva pròpia competitivitat econòmica, i si els assolim, doncs hi ha un retorn per part de l'administració que ve, en aquest sentit, doncs determinada per un criteri des del punt de vista de la millor i més pesca, que en aquest sentit doncs a cada una de les cofreries doncs acabin pescant.
De moment és fins al 2015. Hi ha perspectives de donar continuïtat a acords similars?
Sense cap mena de dubtes. El 2015 haurem de passar tots, doncs, haurem de veure quins són els resultats, i en funció dels resultats, doncs, el que ens hem de plantejar doncs és si continuem o no. Jo en aquest moment sóc optimista, perquè en tant en quant que és una de les reivindicacions i una de les reclamacions del propi sector, això vol dir que sense cap mena de dubte continuarem tenint contactes programes d'aquest tipus i que aconseguirem doncs els resultats esperats, que és que tenir unes millors cofreries, més preparades, més competitives i en aquest sentit doncs més sostenibles també des del punt de vista econòmic.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Janet Llambrich, president de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar. Suposo que un dia important i en tot cas una assignatura que mira de cara al futur de les cofradies de pescadors, no?
Sí, bueno, és una de les coses, diguem-li, que he dit en aquell moment. La cofradia de la Cala és avui, ha sigut la primera en firmar l'àrea de performance, i jo crec que després de nosaltres tindrien de vindre les altres cofradies, perquè pues, tindrien de tirar endavant i modificar, diguem-li, tot el que hem anat, diguem-li, treballant aquests anys, pues, que poguéssim anar endavant totes les cofradies. En aquest cas, nosaltres pues, hem fet uns passos, i aquests passos ens semblen molt bé, i ja he dit pues, que hem treballat bastant, igual jo com la Junta, no cal dir, però esperem treballar molt més, i darrere nostre espero que vinguin les cofradies, diguem-li, de Catalunya.
Perquè clar, es tracta, en definitiva es tracta de millorar, modernitzar i estalviar costos, no?
Sí, sobretot això, els costos, perquè tot, sabem com tot va, i llavors modernitzar tot el que poguéssim, pues, en aquest cas pues, la limpieza, el control d'aquí de lo que és la cofradia, bueno, moltes coses, en un estudi hi ha pues, aigua, en fi, llum, el que sigui, però i donar puestos de treball, que també és una cosa important, a les quals la cofradia de la Cala pues, també hem fet. En aquest cas, pues, hem donat puestos de treball aquí, esperem donar-hi més, en aquest cas esperem donar-hi més, i llavors també és el que hem quedat amb molta gent marinera gran que m'ha dit, diu, és que la cofradia de la Cala pareix que estigui nevada. Està nevada i jo primer no vaig caure, i era perquè pues, resulta que pues, la gent que està manipulant el peix, pues, de dalt baix, en aquest cas es porta gorra, la bata, les botes blanques, que jo mateix m'ho estic mirant i faig, bueno, d'abans en ara, pues això és un 100%. És una cosa molt bonica, a la qual pues, la gent que ho vegui ho comprendrà, diguem-li, per què s'ha arribat, diguem-li, a fer este pas. Ja ho sé que hi ha gent que ha sigut una miqueta reàcia, però si s'ho miren bé, que vegin que això ha anat molt bé. I a partir d'aquí pues, anirem seguint endavant en altres coses.
I seguim parlant d'aquest contracte programa que s'ha signat avui a la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, amb Jordi Ciuraneta, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya. Les seves valoracions de la importància i dels objectius d'aquest contracte programa.
Bé, com no poden ser més que positives, no? És un, bueno, és sortir a la llum un procés de treball intern, no? Ho dèiem abans, diu, se fan moltes coses doncs, a la cuina i al final has d'acabar traient el plat, no? Jo crec que el plat ha sortit força bé. Avui aquí a la Cala hem fet la primera signatura del conveni que ha de servir per començar a treballar amb la confraria, perquè el dia 3 passat d'aquest mes se va signar també al Parlament, conjuntament el conseller i amb el conseller de Territori i el president de Ports, contracte marc per a poder desenvolupar tot això. I ara, avui, hem fet la primera presentació aquí a la Cala, per tant, crec que és força important. Per què també a la Cala, no? Pues perquè doncs, tant el secretari com el president i tot el cabildo doncs, van veure com una iniciativa força important i de seguit se van voler posar mans a l'obra per a poder tirar endavant això. Tirar endavant aquest projecte, perquè acaba sent un contracte programa, però acaba sent un projecte de qualitat, de traçabilitat, de millora de condicions de comercialització, en definitiva, de que fem les confraries més competitives i que al final, doncs, com he dit en una de les intervencions que he tingut, això ha de ser guanyar-guanyar. O sigui, no és que l'administració ve i posi uns diners de subvenció sense rebre res a canvi, sinó que hi ha d'haver un retorn de fer una sèrie de canvis que s'acabaran avaluant amb tots els punts, doncs, més febles que pugui tindre la confraria, i així d'aquesta manera aconseguir, bueno, que les confraries de tot Catalunya, avui doncs parlem de l'Ametlla, però demà segur que estarem a un altre lloc fent aquest contracte programa, que també volem que sigui o que tingui molta mobilitat, perquè si més no l'annex 2, que és on recull cada una de les coses que s'han de modificar, arreglar, treballar dintre d'aconseguir aquesta millora, doncs que siguin o acabaran sent diferents a cada una de les confraries en funció també de quin moment se troben o quines són les coses que tenen més fluixes o quines són les coses que tenen més desenvolupades, no? Amb l'objectiu aquest final, que de tot el que és el tema de comercialització n'hi surti molt, molt millorat.
Un dels elements importants o novedosos, i ho comentava el senyor Font, és que no és una subvenció donada perquè sí, sinó que hi ha una obligació per part de les confraries, s'obliguen primer a posar una quantitat determinada de diners i després també a complir i arribar a assolir uns objectius.
Molt bé, i a més, si m'ho permet, incentiva a que es faigui, i com més de pressa millor obtindre aquests objectius, perquè al final el càlcul de la fórmula que acaba aportant aquests diners que aporta Ports de la Generalitat amb aquest contracte programa a les confraries acaba sent exponencial en funció de la millora que van tenint, perquè un 50% dels recursos que es generen de la taxa T4 acaba revertint a la mateixa confraria. Per tant, la confraria com a ens, però els pescadors amb cada un de les seues singularitats haurien de tindre molt clar que això els pot ajudar i força a que realment tots acabin creient al màxim que la manera més bona de comercialitzar és mitjançant la confraria.
I a la vegada és un acord que ja es feia necessari, no? És a dir, per obligar totes les parts i perquè és una mica l'espenta definitiva de les confraries cap a una aposta de futur que com a mínim ha de canviar alguna cosa, no?
Bé, jo crec que amb això és així. El que passa és que també ho hem de matisar perquè són totes les confraries que tenen llotja. Perquè tenim a Catalunya una sèrie de confraries que no tenen llotja, però bueno, al final totes estan vinculades perquè totes obligatòriament han de passar el peix per llotja per vendre. Per tant, crec que sí, hi pot haver un abans i un després, i no és fer per fer, sinó que hem d'intentar des de l'administració i de les mateixes confraries, perquè això ha sortit del flux del treball de les dues parts, que realment passin coses. Hem de fer que passin coses, no que mos passin aleatòriament, no? Jo crec que això és una manera de fer que passin coses, tenint molt clar on volem anar. A veure, també crec que ha sigut un procés llarg, però que amb les voluntats de les persones, perquè al final ni l'administració és l'administració, ni les confraries són les confraries, sinó que darrere d'aquesta administració i d'aquestes confraries hi ha unes persones, i que crec, d'una manera decidida, que gràcies a aquestes persones això s'ha pogut desbloquejar d'una manera clara. I crec que això acabem tenint un instrument més, no és l'únic, però és un instrument més, perquè cada vegada anem orientant més tot el món de la pesca de cara al mercat.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, una vegada més, per donar-nos aquest amplificador i pugueu fer arribar en tot aquest món dels pescadors. Gràcies.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Entrem en la secció del plàncton i, com sempre, Aurora Requena, què tal? Benvinguda, com estàs?
Molt bé, hola, què tal?
La nostra biòloga particular, avui parlant-nos d'una espècie molt determinada i a la vegada mediterrània, no?
Efectivament. Avui us parlem de la tortuga babaua.
La tortuga babaua, és a dir, és una espècie concreta de tortuga, eh?
Efectivament, sí, sí. Avui us volem parlar de les tortugues, uns animals que, bueno, podem semblar com exòtics i podem pensar que no els podem trobar a casa nostra, al Mediterrani, però res més llunyà d'això. Al Mediterrani es poden trobar tres espècies de tortuga: la babaua, la verda i la llaüt, que es visita de tant en tant.
Ara fa pocs programes parlàvem precisament de la mortalitat de la tortuga babaua quan s'enganxa en algun dels hams del palangre de fons i una mica parlem de la seva mortalitat. Avui parlem per conèixer-la una mica millor, no?
Efectivament, una miqueta més. Així que us volem parlar d'ella, ja sabem que sempre us donem el nom científic, aquest és més fàcil que d'altres, és careta-careta, no, jo crec que és fàcil. I és una de les més abundants del Mediterrani, també la podem trobar a l'Atlàntic i és la que més fàcilment ens podem trobar a nosaltres. És un, bueno, ja sabeu que és un reptil, no és molt gran, pot arribar a fer uns 125 centímetres de llarg, és a dir, des de la cua fins al cap, i un pes mig d'uns 90 quilos. Quan són grans, clar, perquè penseu que les petites són uns quants cents de grams, són molt petites. I bueno, són animals que s'agrada menjar de tot, de crancs, de meduses, de sípies, de crustacis, i degut a aquest tipus d'alimentació suposa un perill, que a vegades, com comentaves, pues es queden enganxades als hams dels palangrers que fan servir les sípies per pescar. Llavors es queden, però bueno, realment sí que hi ha tècniques per poder ajudar, per poder tallar aquest fil o per poder desenganxar l'ham de les tortugues. A més, com que resisten bastant sota l'aigua, si s'han menjat una sípia i el pescador, quan puja el palangre, sap una mica les tècniques bàsiques per poder ajudar-la, la tortuga encara està viva, llavors la pots ajudar a tallar-li el fil o el que sigui i la pots tornar a tirar a l'aigua i sobreviu.
Per on navega? És a dir, per terra, per mar?
Pues a ella li agrada molt, molt el mar. Vamos, si fos per ella no sortiria mai, perquè és on es troben còmodes i tenen, si us fixeu, les seves potes són així com uns petits rems que l'ajuden a desplaçar l'aigua i poder moure's. Els mascles, de fet, no surten mai, són les femelles que de tant en tant, doncs, bueno, com ja sabeu, han de sortir per a posar els ous. Són un moment complicat, ja que es troben força esposades, però no hi ha una altra manera, han de sortir a la playa, fer un foradet i ficar-ne dins entre uns 100 i uns 130 ous.
Déu-n'hi-do.
Que ja està bé. Però clar, han de posar molts, perquè clar, la tortuga sap que alguns dels ous seran menjats per a alguns animals. També sap que si surt la tortuga, abans d'arribar a l'aigua, és fàcil que un ocell se la mengi. I després ja arriben a l'aigua i imagina tots els perills que tenen dels altres animals que se'ls puguin menjar.
Per tant, de tota una posta, és un percentatge molt petit el que acaba sobrevivint, doncs, no?
Efectivament. I és una cosa curiosa, que bueno, la tortuga tapa el forat amb sorra, que fa com d'incubadora i puja la temperatura, que fa que creixin aquestes tortugues, i segons la temperatura que agafi aquesta sorra, tindrem femelles o mascles. Si és de més de 32 graus, sortiran femelles. Si és més fresqueta, sortiran mascles.
Déu-n'hi-do, quina curiositat.
És curiositat. I bueno, i al Mediterrani, a casa nostra, què ens trobem? Pues, bueno, els científics diuen que hi ha com dos grans poblacions de tortuga. Una que es troba a les costes d'Israel, que són tortugues més aviat adultes, val? Adultes arriben quan fan uns 25 anys, més o menys, sí, com nosaltres, no? Més o menys. I posen els ous a algunes de les illes gregues. I aquestes, quan són adults, els agrada viure més en alta mar. A prop de les nostres costes hi ha una altra població que està formada per tortugues més petites, vals, que són, normalment fan uns 75 centímetres de llargada, més o menys com a màxim, i que els agrada viure a aigües més someres, més profundes, i són les que a vegades ens podem trobar. I bueno, com ja sabeu, desafortunadament, moltes les veiem perquè les pesquen, no? Es queden allà enganxades als palangrer, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre, que és on més s'hi troben. I sembla que aquestes dues poblacions, tot i que una són adults i les altres petits, pensaríem que tenen alguna relació, però sembla que no tenen cap relació, això ho diuen els investigadors. I les que són més petites, que es troben més a prop de les nostres costes, realment venen del Carib. Així que realment sí que són una miqueta exòtiques, no?
Per tant, Catalunya no seria doncs, un lloc de posta?
En principi no. Sí que se sap d'alguna posta, que el Delta de l'Ebre, no? Podem pensar aquestes platges llargues de sorra que tenim al Delta de l'Ebre, que és fàcil, que sembla un lloc tranquil per fer la posta. I després es va trobar una altra a Premià de Mar, que dius, bueno, Premià de Mar no sembla en principi com una platja de sorra llarga com el Delta. I és que al costat de Premià de Mar està el CRAM, que és la Fundació per la Recuperació i Conservació d'Animals Marins, que recupera tortugues i de tant en tant després les allibera. Llavors van trobar una aquí i sembla que potser que aquesta tortuga va tornar al seu segon lloc de naixement, per així dir-lo, i va fer una posta. Un cas semblant també es va trobar al Saler, a València, on també hi ha un centre de recuperació de tortugues.
No podria ser que la tortuga s'hagués quedat per l'entorn.
I t'hagués tornat. No sabem ben bé perquè va tornar a aquesta platja i no va tornar a la platja seva d'on va néixer.
És molt curiós. En tot cas, clar, la feina del caram sempre bueno, vetllant, no, per les tortugues, pels dofins i per aquest tipus d'animals, no?
Efectivament, esperem que aquests tipus d'accions i altres mesures que millorin tot el medi marí ens ajudin a conservar aquesta espècie i, de pas, moltes altres.
Alguna cosa més d'aquest animal tan nostre, la tortuga babaua? Comentaven l'altre dia que al Mediterrani anualment moren 10.000 tortugues. Se capturen 10.000 tortugues, no morin. Se capturen 10.000 tortugues per aquest concepte i que només tallant-los al fil de l'ham se'n podrien arribar a salvar un 40% més de les que morin per aquest concepte. Per tant, bueno, hi ha aquí una mica de mentalització.
Sí, s'ha fet els pescadors també, que són els que se les troben.
Aurora, fins al pròxim programa. Gràcies.
Adéu.
L'Arjau.
Bé, ja en el tram final del programa ens anem cap al Museu Marítim de Barcelona. El Manel de Ramon ha localitzat el seu director Jordi Marcet per parlar del retorn en aquestes instal·lacions de l'Ictineu, l'exemplar pues, de submarí pues, que tots coneixem com a obra de Narcís Monturiol. Manel.
Doncs així és, anem a parlar avui d'aquest submarí Ictineu. Anem a parlar de l'arribada d'aquest submarí al Museu Marítim i anem a parlar-ho amb el seu director, el senyor Roger Marcet. Benvingut, què tal?
Molt bé, molt bé.
Escolti'm una cosa, el passat dimecres es va ja presentar a la Fundació Museu Marítim de Barcelona l'entrega de la nova rèplica del submarí del Consorci de les Drassanes Reials del Museu Marítim de Barcelona. Un acte oficial que es va fer entre les institucions participants i que doncs, fan que el submarí Ictineu, renovat, doncs, torni a estar a lloc. Explica'ns una mica com ha anat aquest tema.
Aviam, nosaltres teníem aquí fa anys, no?, una rèplica de l'Ictineu 1, que era, venia de la pel·lícula que es va fer sobre Monturiol. Era, bàsicament era un d'això, un, una rèplica en la qual estava més pensada per la pel·lícula o per estar per interiors que no pas per estar a l'exterior. En aquests últims anys que va estar aquí fora al jardí del, del museu, va, bueno, es va anar determinant fins que vam prendre la decisió que es tenia que fer una rèplica nova. I a més pensant que fos idèntica a la que ja teníem, i a més idèntica a l'Ictineu 1, però que estigués ja pensat per estar a l'exterior. Això, des, de, des del museu i des del consorci, que és l'ens que gestiona el museu, doncs bé, no teníem en aquests moments disponibilitat pressupostària per poder-ho fer. No? I va agafar la, la fundació, que és la Fundació del Museu Marítim, és una fundació que aplega les empreses portuàries, bàsicament, i del sector marítim, doncs va decidir doncs, de que ja assumien ells la, la despesa i que faríem una rèplica de l'Ictineu.
Efectivament.
Llavors, això és el que s'ha fet, i que el passat dia 11 doncs, van fer l'acte, per entendre'ns, oficial d'entrega de, per part de la Fundació al consorci d'aquesta rèplica.
Una rèplica que on ha estat construïda, senyor Marcet?
Això ha estat construïda, la rèplica, en la, això on se diu, a la...
Les Drassanes.
A les Drassanes d'Arenys.
Ah, Arenys de Mar.
Arenys de Mar.
Les Drassanes del Mau.
Sí, ah, això mateix,
Molt bé.
Les Drassanes del Mau.
Una rèplica que no ha hagut ser senzilla de construir, perquè suposo que han hagut trigar un temps per construir
bueno,
la rèplica.
Bueno, sembla que han estat, jo diria, uns 5 mesos.
5 mesos per
sí,
construir.
Perquè també no era prioritari i es anava fent, no? És una rèplica que la base i fonamental és que tot el cos central, tot el que és la part, no?, és fet de fibra, que això pot suportar a l'exterior, no? Passa que llavors porta, tot està forrat per, amb fusta de roure, d'un gruix de 2,5, i que dona l'aparença, evidentment, igual com l'altre, que queda de fusta amb una estructura metàl·lica a l'interior, que és la que es va fer malbé i la, és la que produïa els problemes, i que amb aquesta solució que hem fet ara pensem que evitarem aquests problemes. No?
Per tant, podem dir que totes aquelles persones que ho desitgen ja poden visitar in situ aquestes magnífiques, com ho diria això, vistes del que era aquest Ictineu, que, si no recordo malament, va formar part d'una pel·lícula, no?, del Francesc Bellmunt.
Del Bellmunt, exacte.
La pel·lícula crec que s'anomenava El senyor del mar.
El senyor del mar, exactament.
Quan fou cedit per primera vegada aquest submarí al museu?
Va ser just després de la... Ara me'n recordo quan va ser la pel·lícula, però estem parlant de fa anys. Uh-huh. Això estic parlant igual, devia ser als anys 90, com els anys del 90 o per ahí.
A principis del 90, diria, segurament, quan la pel·lícula que es va rodar. Sí,
jo penso que anava per aquí. I que quan un cop rodat va fer la donació, l'Ictineu va anar a parar aquí al Museu Marítim, que el vam tenir una temporada llarga dintre l'exposició que es deia La gran aventura del mar, i es podia visitar dintre les naus tancades de les drassanes. Uh-huh. I l'Ictineu 2 va estar durant molts anys en el port, davant a prop de l'Ímax.
Per cert, que aquesta és una rèplica, suposo que clavada a la que va fer Narcís Monturiol, no?, el 1800.
Hem utilitzat la planimetria i tota la descripció que tenim, no?
Doncs ja ho saben, ja podem visitar aquest nou Ictineu, al Museu Marítim de Barcelona, que, per cert, també aquests dies està obrint la possibilitat de visitar aquestes drassanes, no?
Bueno, nosaltres, després de la inauguració que vam fer de la remodelació dels drassanes, que va ser aquest febrer, teníem pendent una mica donar a conèixer aquesta joia que molta gent la desconeix, aquesta joia arquitectònica d'estil gòtic, i que porta aquesta evolució constructiva que va des del segle XIII fins al segle XVII, i que, bueno, que era un deure. Llavors, vam posar com a repte, per un cantó, fer un llibre, que això també l'hem acabat i el vam presentar fa 15 dies, i alhora també un programa, o un projecte que fos Descobreix les drassanes.
Doncs, senyor Mercè, director del Museu Marítim de Barcelona, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en directe i explicar-nos quelcom més d'aquest submarí Ictineu i també d'aquest recorregut per les drassanes. Feliç jornada.
Molt bé, gràcies a vosaltres de comptar amb nosaltres.
A reveure, adéu-siau.
Vinga, adéu.
Pues molt bé, Manel, moltes gràcies. També agraïm al senyor Mercè el seu temps. I ens hem d'acomiadar, recordant-los la presència en el nostre programa a l'inici del mateix de Jordi Senties, president de l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics de Catalunya, i aquesta proposta de posar en marxa un saló internacional del mercat d'ocasió de la nàutica d'Esbarjo. Joan Argentó i el Rafael Martí avui ens han ensenyat com preparar un congrés rostit i ens han explicat el que volia dir en fer-hi un ham. El Joan Manuel Serrat ens ha interpretat el tema de la Maria del Mar Bonet, No trobaràs la mar. El Norai, avui hem marxat cap a l'Ametlla de Mar, on es va signar aquest contracte programa, el primer contracte programa signat per una confraria de pescadors de Catalunya amb ports de la Generalitat i la Direcció General de Pesca per la millora de diferents aspectes, la comercialització, la competitivitat. La tortuga babau ha estat el tema principal del plàncton. Avui amb l'Aurora Requena, i com heu vist en aquest darrer tram de programa, el Manel de Ramon ha marxat fins al Museu Marítim de Barcelona per rebre la rèplica reformada de l'Ictineu, el submarí del Narcís Monturiol. Agraint a tots els que han participat en el programa, moltes gràcies per la vostra atenció. Tornarem en una nova edició. Una abraçada del que us parla Francesc Callau. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.